S'ha detectat un nou lepidòpter, una nova papallona a Formentera que no s'havia vist mai. Ha passat les últimes setmanes, concretament a la zona de Migjorn, prop del Piratabús. Es tracta de la papallona monarca, la Danaus plexippus. Volem saludar el biòleg Santi Costa per parlar d'aquesta nova troballa. Molt bon dia, Santi.
Bon dia, què tal?
L'has pogut veure amb els teus propis ulls?
La vaig veure, no molt bé, diríem que bastant ràpida i fugint de pressa, però sí que la vaig veure.
De moment entenem que no és una cosa massiva, sinó més aviat anecdòtica, eh?
No, aquesta papallona s'ha disparat a nivell de població a Mallorca i a partir d'allí pues, realitza moviments i possiblement pues, jo conec dues cites segures ja a Eivissa, en conec una a Formentera i possiblement n'hi ha més, no? Perquè vull dir, aquí estan parlant del que hem vist, no d'exactament el que ha vengut.
Com es podria explicar que hagi arribat aquesta papallona a Formentera?
Bueno, des del moment que enguany ha tingut aquesta explosió a Mallorca, que s'han trobat orugues per primera vegada en la vida, vull dir, no es coneixia com a zona reproductora a Mallorca d'altres anys, tot i que ja fa molts anys, des del 2008 m'apareix que era que es comença a observar a Mallorca, enguany hi ha hagut una explosió que se'n troben a tot arreu. S'han trobat moltíssimes orugues a la zona de Mortitx, és una zona que hi ha la seva planta nutrícia, i a partir d'aquí, des del moment que hi ha aquest grup tan important de papallones a Mallorca, bueno, pues fan una dispersió, vull dir, van una mica van i venen, i en funció també dels vents i de les corrents d'aire i de com puguen pigar-los, que es trobin aquí les pitiuses tampoc és extraordinari en aquest moment.
Una papallona pot anar volant de Mallorca a Formentera?
No, bueno, aquesta papallona és una papallona americana. Bàsicament des del nord de Sud-amèrica fins a Canadà. Té colonitzat des de fa molts anys Azores, Madeira, Canàries, i a un moment determinat, ja a final del segle passat, es va establir una zona d'Andalusia cap a la zona de Màlaga, on d'un moltíssims anys ja trobant-se com a reproductora. Per tant, a un moment determinat, si troba unes condicions favorables, troba la planta bàsica de la que s'alimenta i tal, s'estableix un altre lloc, com ha passat ara mateix a Mallorca.
Has esmentat aquest concepte, planta nutrícia.
Sí.
Què vol dir planta nutrícia? Que ens comentaves, no? És que la papallona monarca té la planta nutrícia, l'ha trobat a Mallorca.
Sí.
Què és?
És una planta sobre la qual elles s'alimenten, per començar, però més avant depositen els ous i hi fan tot el seu cicle, diríem, reproductor, d'ou, s'oruga, després s'apupa i finalment és individu adult. I aquesta planta, hi ha papaioles que poden utilitzar moltíssimes plantes nutrícies, que són molt generalistes, no tenen molt de problema, però n'hi ha altres que són molt, molt particulars i que necessiten una o molt poques, vull dir, és a dir, que es mou dins una mateixa família, que són les asclepiadiàcies, i en aquest cas, segons Phocarpus fruticosus, que és aquesta que estan parlant, que és el ceder o mata de ceder, que es troba introduïda a Mallorca, però en una àrea bastant extensa. I bueno, ha trobat un lloc adequat que li ha agradat tant de clima com d'alimentació i s'estableix. També es havia localitzat una mica com a raresa en el delta de l'Ebre. L'illa de Buda es havia trobat ja també fa tota una sèrie
d'anys. Aquesta papallona
sí,
monarca, eh?
També fa tota una sèrie d'anys.
Allà també tenen, com passa a Mortitx, a Mallorca, aquest mata del ceder?
La veritat és que no t'ho sé dir en aquest moment. Possiblement sí la tinguin, però tampoc n'estic segur en aquest moment. No.
Aquí a Formentera tenim la planta del ceder?
No la tenim. De totes maneres, per costat d'estany d'espeix hi ha una altra planta susceptible de ser nutrícia. Pot ser no sé què més els agrada, però jo la vaig anar a observar, vaig dar-li una volta. Vaig estar més d'una hora passejant-me per entre aquestes plantes i res, ni rastre.
No vas veure cap
papallona. Ni orugues, ni papallona, ni res. No.
De moment l'únic exemplar que has vist és, com dèiem, a Migjorn, sí, a prop del Piratabús.
Sí.
Quina pinta té aquesta papallona?
És molt vistosa, és una papallona d'un color ataronjat, com en ses ales té com unes venes, com uns nervis a ses ales molt, molt vistosos, i de bona mida, és de ses més grosses que podem trobar aquí. Pot ser comparable... No, quan estan parlant de grosses, parlem de 3 o 4 centímetres. Vull dir
3
que...
o 4 centímetres?
Sí, però... No sé, últimament la gent ha fet fotos, per exemple, de la macaón, que és una altra espècie, he vist bastanta gent que potser m'ha ensenyat una fotografia i tal. És una papallona quasi d'aquest tamany, més grossa, per exemple, que les vanesses, que ara també la vanessa atalanta, és una espècie que ara aquí és abundant, que és una més negra, però amb uns marges taronges, també molt vistosa, que
sí,
també la gent, en fi, Hi haurà gent que no sabrà de quin estic parlant, però es pot buscar. Vull dir, busques Vanessa Atalanta amb qualsevol avui en dia que tenim fàcil.
També és una d'aquestes noves?
No, aquesta fa moltíssims anys que és per aquí, però és molt vistosa, és una papallona que a èpoques és bastant abundant i la majoria de gent que més o menys observa una mica natura, jo sé que l'he observat. Aquest dia mateix vaig anar a comprar unes coses i allí estàvem parlant de papallones, em van treure fotos que havien fet,
sí?
I efectivament hi havia tant la Macauan com la Monarca. No, la Monarca no, perdó, la Atalanta, la Vanessa aquesta. No, no, la Monarca ja dic que és un fenomen nou, nou, però possiblement en sentirem a parlar. Vull dir que... I té una autonomia tremenda, es considera que pot venir volant des de Estats Units directe a Europa. Fan vols i no viu, això que no viu en mi, que vull dir, les papallones tenen un cicle vital molt curiós perquè poden viure uns 2 mesos aproximadament.
2 mesos?
Sí.
I una sola papallona fa en aquests 2 mesos? O sigui, creix, es fa adulta i aconsegueix creuar l'Atlàntic?
Una mateixa papallona fa això, però possiblement després cria aquí. O si no es mor ja no deixa descendència, però si cria, i vull dir que si després torna a moure-se, ja és una altra papallona. És a dir, poden fer recorreguts. Hi ha papallones que venen des de Sud-àfrica i venen hasta Suècia, per exemple. Que se Vanessa Cardo és la papallona Descartes, en aquest cas.
Sí.
Aquesta papallona pot fer 6 generacions en tot aquest vol.
Van fent relleus,
van fent,
no?
Diríem,
el pare
relleus,
surt,
exactament.
No? El fill
sí.
Fa el mig tram,
sí.
Després el net
arriben
acaba.
Arriben a Nord-Àfrica, allà ja crien, després se'n venen a Espanya, tornen a criar, i al final, la que torna a arribar a Sud-Àfrica, ja sa que la 6a generació de papallones. No és que una mateixa arribi allà dalt i torni.
Caram.
Perquè ja t'ho dic, viuen per mitjana, hi ha unes diferències, per mitjana és uns 2 mesos, excepte, bueno, la Monarca fa un... pas molt curiós. Als Estats Units i a Mèxic i per tot allà és molt, molt coneguda, és molt popular, perquè és una papallona que es mou en grans grups i pot, de repent, jo he vist fotos damunt un arbre, que és que no es veu l'arbre, només es veuen papallones, és una cosa impressionant. I aquesta té una característica que durant l'hivern algunes poden hivernar, en la qual poden viure 6 o 7 mesos, però amb estat
letàrgic,
vull dir, sense fer res. I ve primavera, poden tornar a pondre, llavors si ja es moren i tornem a començar tot aquest cicle de desplaçaments. És una biologia molt complicada, però al mateix temps apassionant, molt, 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 molt curiosa.
Les papallones també migren.
Sí, sí.
I ho fan com els pardals, segons l'estació de l'any i tot això?
Sí. Sí, les papallones són el que es diu termorreguladores. Necessiten calor de sol per elles mantenir una temperatura corporal, diríem, fins i tot estan aquí. Tens un dia ennuvolat i no en veus cap, o pràcticament cap, no volen. Tens un dia en sol i ja els veus volar. És a dir, no tan sols, per tant, no poden viure aquí durant unes èpoques molt fredes. I si viuen, viuen hivernant i aprofiten dies de sol per tornar a sortir. Aquí en l'hivern en pots veure 2, crec que són 3 espècies que durant l'hivern les veus. De tant en quant. És a dir, fa un dia bo i els estàs veient volar. Una mica com les sargantanes, tu, que estan amagades, però fa un dia de sol i els trobes a la paret.
A veure, aquesta presència, de moment testimonial, s'ha vist només un exemplar de la papallona Monarca Formentera, migjorn. Et preocupa? Pot ser perillós per a altres espècies de Formentera?
No, no. Les papallones tenen una... De fet, aquestes s'alimenten d'una planta, de planta concreta. Vull dir, no són depredadors que es mengin altres insectes o altres individus i, per tant, no tindria cap efecte. L'únic efecte seria positiu perquè augmentam la diversitat, augmentam... A part que és molt guapa, molt polida de veure i duria molta gent a fer observacions d'aquesta papallona, però està molt lluny de que pugui criar Formentera. Vull dir, no tenim la planta nutrícia, no tenim les condicions ara mateix adequades, però bé, no sé, mai es pot dir si Mallorca ara ha tingut aquesta explosió, també la pot acabar tenint aquí.
Et fa pensar aquesta explosió demogràfica de Mallorca, aquesta presència formentera de la papallona Monarca, que això pot estar vinculat amb el canvi climàtic?
Pot ser una mica. Està clar, com et deia abans, que necessiten unes condicions especials per volar, vull dir, necessiten unes temperatures i si no, no s'activen. I en el moment en què tenim una època de calor més àmplia, a més a banda, més calor, de que augmentam la temperatura mitjana, però que dura més temps, a més a banda, ara estem en octubre, estem en una època favorable per volar totes aquestes papallones, quan altres anys, o no sé, temps endarrere, en aquest temps feia un fred que pelava. Ara mateix mateix està amb unes condicions molt bones per seguir observant. Jo fa dos dies vaig veure una altra papallona nova que no l'havia vist a Formentera.
Ah, una altra?
És una diferent, en aquest cas, és Gonepteridis Cleopatra, una que li diuen Cleopatra, groga, molt guapa. Jo a Formentera no l'havia citada mai. No estic segur si algú l'havia vist a Formentera. Això hauria de començar a mirar registres, però jo no l'havia vista. Me vaig trobar amb aquesta papallona, una zona boscosa, i estem a final d'octubre.
És també de zones, diguem-ne, més càlides, aquesta Cleopatra?
Aquesta també es troba a Mallorca i es troba per Espanya, es troba a més llocs, vull dir, aquesta no seria comú. Aquesta tan rara com aquesta que estàvem dient. Sí, sí. Però bueno, a Formentera no tenim massa diversitat de papallones, perquè és que tenim poca diversitat de paisatge, diríem. Tu te'n vas a Catalunya, i a Catalunya, jo ara no sé exactament, jo crec que són més de 200 espècies de papallones que tenim a Catalunya. No sé, m'hauria de buscar els números, a vegades em ballen. A Formentera...
Per la diversitat d'hàbitats, no?
Papallones diurnes, en tenim 15. Bueno, jo n'hi he trobat, jo n'hi he vist 15, és que no n'hi he vist més, i són comptades. Però clar, allà tenen zones d'aigumolls, tenen Pirineu, tenen muntanya, tenen, no sé, vens aquí... És que és quasi tot igual. Tu la mateixa papallona la pots veure a Sant Francesc que la pots veure a la Mola, perquè al final és...
El mateix hàbitat,
és
no?
El mateix hàbitat, és el mateix ambient.
Clar. Escolta'm, ara que hem parlat tant de papallones i de les migracions de les papallones i també una mica del canvi climàtic, com va el tema dels ocells i les seves migracions en aquesta època? S'estan retardant? Veus alguna variació? Ho dic perquè, per exemple, el divendres en Pep Vicenç, el nostre home del temps, ens deia que estem per sobre 5 graus del que és habitual en aquesta època.
Sí. No, sí que es nota. És a dir, la migració en aquests moments està sent molt pobra. Vull dir, estem en una època que hauria d'haver una migració abundantíssima, amb molts rapinyaires ja que s'estan desplaçant cap a sur i no estàs veient quasi res. Però passaran. El que passa que passaran més tard. De totes maneres, les migracions es produeixen per necessitat. Si no tenen aquesta necessitat, no es mourien del seu territori. Vull dir, no és un capritxo que de repent es posin a moure's. Hi ha espècies, una espècie molt coneguda, com és el pit roig, el rupit, que és una espècie que la coneix, aquí li diu un fredolet, que la coneix quasi tothom. Les poblacions més meridionals no migren. Les poblacions de més al nord sí que migren. Uns són migradors parcials, altres migren totalment, altres no migren en absolut. Per què? Perquè depèn de quina zona es troben, no exactament de l'espècie. Si es troben una zona que no tenen necessitat de migrar perquè tenen una temperatura suficient, perquè tenen menjar tot l'any i tal, doncs no migren. Si aquestes condicions persisteixen, ocells que ara són migrants, igual dins tota una sèrie d'anys deixen de ser migrants i es queden als seus territoris.
Es quedarien aquí a l'hivern.
Clar, és una despesa energètica molt forta per ells fer tota aquesta migració. Clar. Durant les glaciacions, possiblement, es van veure obligats a iniciar migracions. En un moment en què mitja Europa, fins a... Bueno, gels permanents crec que arribaven a mitjan França, vull dir... I nosaltres estàvem en una zona periglaciar que ens afectaven de manera absoluta. O migraven o desapareixien, es mouen. Clar, les aus tenen la facilitat que tenen ales i es poden desplaçar fàcilment.
Quines aus rapinyaires hem d'esperar les pròximes setmanes quan comenci a baixar la temperatura?
Bueno, començarem a veure, bàsicament, el que més passa són els parvers. Tenim tres espècies d'aguilutxos, que es diuen en castellà, que passen per aquí. Llavors, tenim algun àguiles calçades, sempre cada any en passen un bon grup, passen ratoneros, ara en català no em surt el nom, que és el buteo. I passa algun falconet més petit. Precisament ara, durant el mes de setembre, en vàrem tenir un aquí, que és un falcó que cria per la zona de Rússia i d'Ucrània. Déu va fuit esperitat de per allà. El vàrem tenir dues o tres setmanes molt prop de casa, que en Roger me li va fer unes fotos formidables. I és una espècie molt rara. Jo l'havia vist una vegada en la vida. Enguany el vaig tenir dues setmanes davant casa, que el anava a veure cada dia. Cada dia anava... Tenia un ratet per anar a veure el falconet aquest, que és el falco vespertino, és un falco camarroja. I bé, vull dir, el típic que passa que cada any algun gavilà, i llavors tots els passeriformes típics que passen. Aquest dia vaig veure que en Gerardo havia fotografiat una juia, que també és una espècie que apareix aquí durant l'hivern, i que darrerament no en veig gaire, solia que en veia moltes més. Els caçadors cacen moltes cegues, enguany de moment ni una, no n'han vist ni una. Vull dir, estan desesperats de que no els arriba cap cega, claro, perquè, sí, perquè han
si
de venir.
Si no fa fred...
Claro, si no fa fred. Venen aquí fugint dels freds. s'ajuïa amb l'idea ocell de tempesta i coses d'aquest tipus, com si li agradàs el mal temps. Jo crec que una vegada ja ho vaig comentar, realment no és que li agradi, és que ve aquí quan aquí fa fred, però fuig de llocs que fan
pitjor,
molt més fred, claro, clar, i que no troba menjar en terra, perquè més que és fred, el que fugen és de sa falta de menjar. És a dir, si en terra no hi ha menjar, si no troben menjar perquè està gelat, perquè està tot cobert d'una capa de neu i no poden trobar el menjar en els llocs que mengen habitualment, parteixen.
Clar. Bé, pel que fa a altres espècies més habituals a les zones humides, alguna variació que hem d'esperar aquests temps per l'estany pudent, una zona molt bona per fer ornitologia?
Sí, és estar exactament igual. Jo l'estany pudent hi vaig anar ara fa dos o tres dies i veus molt poca cosa. Ara està molt buit, perquè ja t'ho dic, la migració està molt endarrerida, ve molt poc a poc enguany. Aquesta temperatura tan alta afecta moltes coses. Tornant a les papallones, ja que sí, havíem començat, jo estic fent un itinerari que m'hi he ficat la primera vegada enguany, que el du a terme una societat catalana que es diu CBMS, que és Catalan Butterfly Monitoring Scheme.
Sí.
Ja n'ha fet 29, jo m'hi vaig afegir enguany, i montes un itinerari d'uns 2 quilòmetres, més o menys, en seccions una mica diverses, que trobis, jo ho fas que n'esplà a la mola, per tant, trobo alguna zona matorral, una petita zona de bosc, una altra zona de terços de cultius, i vas anotant. Després ho introdueixes en un programa informàtic, i a partir d'aquí, es va veient les variacions que tenen. Enguany, durant l'estiu, no hi havia absolutament res. L'any passat, que em vaig afegir extraoficialment perquè vaig començar a meitat de temporada, però ja l'havia començat a fer, a meitat d'estiu estava ple de papallones. Ple. Agost i setembre va ser un mes que no hi havia moltes espècies, però les que hi havia eren abundantíssimes. Enguany em feia un fart de fer itinerari i comptar 3 o 4 papallones en tot el recorregut. És a dir, feies 2 quilòmetres, algun dia una, i crec que un dia cap. Vull dir, què passa? Que estàvem 4 o 5 graus per damunt de la mitjana, com tu deies, estàvem amb unes temperatures, perquè el mes d'agost va ser extraordinàriament calent, estàs amb unes temperatures molt més elevades i no volen. Igual que necessiten una temperatura corporal mínima per volar, per damunt passa igual. En el moment que hi ha aquestes temperatures tan altes, desapareixen, o es queden a sombra d'una fulla, o no volen, o finalment se'n van cap a una altra banda, si és que poden, o es queden pel camí perquè tenen una mortandat enorme, també.
Estem sent testimonis d'un canvi que et preocupa?
Sí, segurament. El que passa que aquest canvi es ve produint des de fa molt de temps. Una altra cosa és que el sòmal l'accelera. És a dir, nosaltres tenim una activitat humana amb una producció de CO2 i amb unes que estem accelerant aquest canvi. Però aquest tipus de canvis climàtics, en tota la història geològica, i en set contínuament, hi ha quatre glaciacions molt ben datades de l'antiguitat, i més endarrere n'hi ha més que no els hem vist, i tota glaciació té un període interglaciar. Vull dir, tenim uns mínims i uns màxims de temperatura que s'han anat succeint en tota la història geològica coneguda. Ara estem en un període que estem augmentant, és a dir, augmentant les temperatures. Però com el podem, és a dir, el podríem regular una mica? Possiblement el podríem regular una mica. Aturar del tot, jo no ho crec. Regular un poc sí, perquè, clar, si nosaltres tenim tota una sèrie de gasos que són d'efecte hivernacle i que sabem que estan pujant les temperatures perquè retenen la radiació infraroja que emet la Terra, si deixéssim de produir-ne tant o ho regulàssim més o no cremàssim tant de combustible fòssil, si dàssim més importància a les renovables i ens centràssim més en aquests temes, segurament seríem capaços de regular-ho una mica i almenys deixar fer la natura el seu canvi lògic que podria fer i no accelerar en altres aquest procés.
Passa que, clar, veiem com el nostre voltant canvia a unes velocitats que no ens esperàvem. L'altre dia tenim en Ivan Pérez Marí, el patró major de la Confraria de Pescadors, que ens parlava d'aquesta situació que ell detecta a la mar. Diu, no hi ha llagostes grans, els molls, les sirvis, la rascassa, peixos que sempre s'atraquen a la costa i ja no s'estan atracant per amollar els ous.
Bueno, la temperatura de l'aigua havia augmentat també molt considerablement.
Sí, sí.
Ja. Hi havia una mitjana d'aire, o de l'aigua també he sentit
informes. Per sobre dels 30 graus.
Sí. Clar, amb aquestes temperatures possiblement no arribin aquí. Per una altra banda, nosaltres estem influïts ja ara mateix en una zona de desertificació de Sàhara que ha anat pujant, que nosaltres també ens influeix. Vull dir, no estem tan lluny. Per tant, sí, estem en un procés complicat. Els processos són una mica amb dent de serra, no? Vull dir que això és el que s'aferren aquests anti, com ho diries, a dir, aquests negacionistes, negacionista del canvi climàtic, per exemple. Clar, de sobte et ve un dent de serra que va per amunt i un altre que va una mica per avall, perquè tu pots tenir una gràfica que sí que et pugi al llarg dels anys, tu pots veure la gràfica i va pujant, però en un moment determinat un any te baixa. Pues ja apareixen aquest tipus de gent dient, no, mira, si està fent un fred que pela i aquí estan parlant de canvi climàtic que mos tornarem, no? Pues, però clar, tu has de veure una evolució i has de veure, és igual que una figura de bolsa que tu veus aquells canvis que peca que va per amunt i per avall, però tu has de veure la tendència si va per amunt o va per avall o si està plana. En aquest cas va per amunt claríssimament les temperatures.
Doncs avui ens han presentat una nova habitant de Formentera, és una papallona, la papallona monarca, l'han detectat de moment a la zona de migjorn i també hem parlat una mica de les migracions i d'aquest escalfament global.
Més que habitant li haurem de dir visitant, de moment.
Visitant,
sí, perquè de moment encara no habita pròpiament.
Santi Costa és biòleg, t'agraïm molt aquesta estona aquí amb naltros.
Vinga, gràcies a vosaltres.